de l'equip àrab, l'exporter mallorquinista Pedra Rakovic. Ara mateix, sorteig de camp, anem a veure el Mallorca on jugarà. El partit el podeu seguir en directe per IB3 Televisió. Per cert, el partit de la setmana que ve del Trofeu Ciutat de Palma entre el Mallorca i el PSG es retarda una hora. Es disputarà el dimecres 5 d'agost, finalmalment a les 9 del vespre a l'estadi de Son Moix, segons ha informat el club mallorquinista. A punt de començar aquest Mallorca Al Ittihad en el Futbol Center de Banús.
Així hem arribat a les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, continuem aquí en directe, al dia. En aquest moment continuem amb moltíssima calor perquè, de fet, no són ni les 10 i mitja, 10 i 5 minuts, i tenim 29 graus de temperatura. La cosa va pujant. Un dia que podem arribar a aconseguir els 37 a l'interior i nord-est de l'illa de Mallorca, les menys altes, per si vos trobeu ara mateix circulant per l'illa i voleu acostar-vos a algun lloc en concret que vos pugui donar una petita treva, tampoc podeu esperar massa, s'esperen al llevant de les illes. Mos trobam de ple en aquesta quarta ja onada de calor que continuarà al Manco fins diumenge. O sigui que ens espera també un cap de setmana, Xisco Nadal, bon dia de nou, de moltíssima calor.
Bon dia, Marta. Això sembla, tot i les altes temperatures, la situació dels grans incendis forestals que continuen actius a la península és favorable. Així ho assegura el govern espanyol, que ha donat per estabilitzat el foc que els darrers dies ha cremat a Madrid i també a Àvila. El que continua sense control, però, és l'incendi a la Vall d'Uixó, a Castelló, incendi que ja afecta un perímetre de 81 quilòmetres. A més, ahir cap vespre es va declarar un nou foc forestal a Zamora. En aquest cas, de moment, s'han hagut d'evacuar al Manco 7 pobles fronterers amb Portugal.
Situació de moltíssima calor, com dèiem, d'aquesta quarta onada de calor que està afectant a les illes. De fet, hi ha moltes comunitats autònomes en alerta taronja, de moment la nostra no, però, com dèiem, podem esperar que continuï pujant el termòmetre al Manco fins diumenge. Però ja que estem parlant de calor extrema, de sequera també, de risc d'incendis, sabeu quin és sobretot un dels sectors que més està patint les conseqüències d'aquestes temperatures?
I doncs sí, Marta, el camp.
M'agrada l'arada, s'emmula a veure-la que estira.
Rapinya, rapinya, sa terra, i som-ho que llaura amb sos peus en terra.
S'emmula l'arada, són coses d'escamp.
Els pagesos asseguren que el canvi climàtic ja no és una amenaça de futur, sinó una realitat de present que està canviant la manera com conreen la terra a les illes. Hi ha cultius tradicionals que necessiten hores de fred durant l'hivern per completar el seu cicle, i aquest fred cada vegada arriba més escàs. En això s'hi suma una demanda d'aigua molt més gran per mantenir les explotacions agrícoles, Marta.
I davant d'aquest escenari, la Unió de Pagesos reclama un pacte contra el canvi climàtic i adverteix que, sense mesures, no només està en joc la producció d'aliments, sinó també la conservació del nostre paisatge i la prevenció dels incendis. Per conèixer de primera mà com està afectant aquesta situació al sector primari, ja podem saludar la nostra companya Maria Antònia Esquines, que es troba avui amb el coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca, Joan Gaià. Maria Antònia, bon dia.
Molt bon dia, companys. Així és, aquí estic amb en Joan Gallà a la seva formatgeria Escollet. Aquí estic envoltada de cabres, molt de cultius i de més, on se nota un poc que ara tot és un pot de secà, i jo li volia demanar a en Joan Gallà si és vera, que tots pensam que el canvi climàtic és de futur, però jo crec que ja és un present, i a veure com ho estan visquent ells en el camp.
Bon dia. No, el canvi climàtic és una realitat, que els pagesos toquem cada dia, malauradament, perquè adaptem molts de feina i cada vegada hem de fer més coses per poder continuar produint i hem d'esmolar el cervell per veure com afrontar aquestes coses.
I quins són els canvis més evidents que veus dia a dia? Molts veiem quan passejam pel carrer que per ventura les plantes són més marrons que verdes, o fins i tot que els animalons es troben més a sombra que no tant en el sol perquè ja no llauren, ja no poden menjar dels cultius que hi ha a terra. Quins són aquests canvis diaris que deus? Per ventura la gent no se n'adona, però passen.
No, més enllà del canvi típic de color de les estacions, dels cultius herbàcies, dels cereals, ara a Mallorca és grolla perquè s'acaba de sellar el cereal, però tot l'altre, m'han donat en compte que han tingut un estiu de molt de sol, molta radiació, això vol dir s'hortalissa moltes coses que se cremen. Tenim que ja la llesta han començat a vermar, històricament se vermaven en setembre, som en el juliol i ja la llesta vermen, això és un adelantament brutal. I a més té un altre efecte, aquest excés de calor fa que el raïm concentri més els sucres, per tant, surten vins amb més alcohol, quan hem marxat precisament demanda un vi amb menys alcohol. La gerroba, que històricament també se començava a covir dins el gost, és en terra ja, l'haurem de replegar, no importa res pel saldar. I cada any te'n dones compte que hi ha coses d'aquestes que s'incorporen en aquesta motxilla que tenim de diferents feines i això mos hem d'adaptar i no queda més remei.
A més d'hortalitzes, fins i tot el garrover, també posau molt d'exemple l'ametler. Què li passa exactament amb aquesta calor?
Clar, és la combinació de dues coses, l'excés de calor en l'estiu i la falta de fred en l'hivern. Els arbres que necessiten descansar en l'hivern, és a dir, que són de fulla caduca, tots aquests anys que en l'hivern no fa suficientment fred, això està estudiat, se diuen hores fred, són hores de menys de 8 graus, i els arbres en el Mediterrani i Mallorca necessiten entre 500, 700 i 800 hores de fred. Quan no arribem a aquestes hores, l'arbre no descansa així com toca, i després és més fràgil, té una salut més delicada, els fons l'afecten més, la xilella l'afecta més, la calor l'afecta més, i clar, la combinació de molts d'anys successius, som a una part de Mallorca que, per exemple, no queden amb el des de la setja. Jo crec que en totes les comarques de Llevant no hi deu venir una explotació que es posi amb el des de la setja.
O sigui, tenim molta calor, falta d'aigua, perdoneu, molta calor, falta de fred, i ara te volia demanar també falta d'aigua. Com pateixen els cultius? Com ho feis quan hi ha aquest poc excés d'aigua per poder granar, per poder fins i tot donar d'aigua als animalons?
Clar, el tema de l'aigua és una assignatura pendent. Jo sempre dic que hi ha països, Israel viu dins un desert i té un sistema agronòmic modern que utilitza i que optimitza l'aigua. Nosaltres tenim un xeremull de depuradores que tiren aigua dins la mà, i mal depurada, a més. Per tant, jo crec que seria intel·ligent socialment que cap gota d'aigua anés a la mà, sinó que tornés a l'ecosistema a través dels cultius, perquè farien dues coses, produiríem menjar i infiltrarien l'aigua en el subsol. Per tant, és el repte que tenim, i sense aquesta aigua no hi ha agricultura de futur, perquè ara no regiem, nosaltres podem tenir unes pastures a la setja, però ningú te diu que així com passin els anys això no hagi de canviar. Per tant, feim un pot tard en el tema de gestió de l'aigua.
Joan, també aprofitaré per demanar-te. Avui dia hi ha milers d'incendis actius i inactius que ja han passat, per aventura que no han tingut tant de desgràcies, però quin paper jugueu en els pagesos per evitar aquests incendis que estàveu exposats tant de dies en el sol, que teniu maquinària, fins i tot amb benzina? Com ho feis? Heu d'anar molt alerta o això ja no és molt el vostre paper?
No, evidentment, fer feina a la pagesia en aquestes temperatures i en maquinària sempre té un risc. Val? Vull dir, una selladora pot llevar una pedra i fer una xispa, una desbrossadora també. Hi ha feines que s'intenten no fer-se, vull dir, la gent que és un poc conscient, en l'estiu no passa desbrossadora. Malauradament sempre hi ha accidents, sempre hi ha qualcú que és més inconscient, però per exemple una tasca com sellar no pots no fer-la en l'estiu, i quan arribem en aquest moment, qui dia passa més gra hi ha en terra, pitjor se coïta, per tant s'ha de fer sí o sí. és una manera de fer feina que és molt delicada, diríem.
I ja per acabar, per qui mos escolta, per qui mos veu, Joan, com ho poden fer la ciutadania per evitar que la pagesia patesqui falta d'aigua, excessos de calor, poc fred? Com vos podem ajudar perquè aquest canvi climàtic no sigui tan evident, tan ràpid?
Jo crec que, sense cap dubte, és consumint els productes d'aquí. Quan consumim un producte d'aquí, consumim un producte que ajuda a fixar carboni a la terra, que redueix les emissions de CO2, coses de fora, que mantén fora vila net, que mantén les guerrilles netes, que fan falta molt d'animals, fan falta molt de pagesos, però es pot ser que ja anem fent això. Com més consum de producte local hi hagi, més iniciatives podran contribuir precisament a mantenir el paisatge i el territori, que és l'interès que tenim tots.
Maria Antònia, estem escoltant Xisco i jo aquesta intervenció de Joan Gaià, a qui tenim tanta estima, col·laborador habitual també de la nostra secció Taula de Camp, no? Però avui hem duit el camp a la ràdio perquè tu te trobes just a la seva finca. A mi m'ha cridat l'atenció que quan parlàveu de calor, diuen els experts que enguany és un dels anys més calorosos d'ençà que hi ha registres. No sé si Joan, si m'escolta, si no li pots traslladar a tu la pregunta, ha notat alguna particularitat en el camp respecte a aquest 2026 diferent d'anys anteriors?
Joan, me comenten des de la ràdio que enguany ha d'estar sent l'estiu més calorós, ja anem per la quarta onada de calor. No sé si enguany, 2026, ha notat qualque diferència a altres onades de calor d'anys passats o de més, evidentment, en el camp.
No, jo crec que, malauradament, és la notícia de cada any. Hi ha aquella frase que corre per internet que diu que serà l'estiu més fred del reste de la teva vida. I això és la reflexió, eh? Vull dir, que ho hem d'anar assumint per poder fer qualsevol cosa per canviar-ho o per mitigar-ho.
Ja ho heu sentit, companys. Jo crec que cada estiu és un repte per a aquesta gent que es dedica en els camps, els pagesos, que mos duen producte local tan bo que repetesc i els que mos senten l'hem de consumir.
I tant que sí, que no només quedi en el paper, perquè tantes vegades mos ho ha dit Joan aquí, no?, que hem d'apostar per al producte local, però que se noti de bon de veres. Maria Antònia, Joan, moltíssimes gràcies a tots dos. Després tornem a connectar i seguim parlant amb la realitat dels nostres pagesos i com s'enfronten a aquesta onada de calor. Moltíssimes gràcies, companya.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins després.
Clar, i és que la calor va molt lligada en aquest alt risc d'incendis que estem vivint, els incendis que ara mateix assolen la península mentre les flames continuen avançant en diversos punts del país i els equips d'emergència lluiten per contenir nous focus. L'estiu torna a evidenciar una realitat cada vegada més preocupant, que és aquest risc d'incendi forestal. No és una excepció, és una amenaça recurrent.
A les Illes Balears estan registrades 180.631 zones d'alt risc d'incendi, amb un 65% d'aquestes zones concentrades a Mallorca, principalment a la Serra de Tramuntana. El nivell de risc d'incendi forestal es calcula mitjançant la integració de tres factors: la perillositat potencial, la importància de la protecció i la dificultat de l'extinció.
Avui podem saludar Lluís Verdiela, que és vicedegà del Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals de les Balears, qui ja ens escolta perquè mos pugui explicar aquesta situació. Bon dia.
Hola, muy buenos días a todos.
Encantada de saludar-lo. Ara mateix el vincle és molt potent, altes temperatures, risc d'incendi. Quina és la situació a les Illes Balears en aquests moments?
Bueno, pues la verdad es que nos encontramos como cada verano, pero cada verano realmente sentimos que la tensión es mayor frente a una nueva campaña de alto riesgo, de riesgo extremo, frente a este severo problema, este severo riesgo estructural que tenemos, que son los incendios forestales. La verdad es, para estar francamente muy preocupados y para pedirle, como siempre, a todos los mallorquines y a toda la gente que nos visita, una máxima atención y una máxima precaución, porque todavía nos queda todo el mes de agosto y parte de septiembre en fechas que todavía vamos a estar en una situación de extrema vulnerabilidad.
L'any passat va ser un bon any respecte als incendis i una de les conclusions que varen treure a alguns enginyers forestals van ser que s'havien fet els deures, perquè, clar, el que no hi hagi incendis forestals, està clar que hi ha una part que no poden controlar, però una altra part sí que depèn de l'actuació de l'home, sí que depèn de que s'hagi fet una feina al camp. Aquí s'han fet bé les feines?
Bueno, estamos en camino de irlas cumpliendo, pero nos falta mucho recorrido. Los expertos han pedido que se genere un trabajo en el medio forestal que afecte al menos al 1% de la superficie forestal de cada territorio, de cada isla. Ese 1% en Mallorca supondría actuar sobre unas 2.200 hectáreas al año, y en estos momentos se ha hecho un gran avance en los últimos años, pero todavía estamos cerca de las 1.100 hectáreas. Es decir, nos falta todavía un 50% para alcanzar el mínimo ratio que se pide para ir manteniendo un territorio que pueda ser defendible. En términos también de inversión, se piden a nivel de todo el Estado ahora mismo unos 1.000 millones de euros de inversión, que no es mucho dinero en relación a los costes de extinción que estamos teniendo. Es decir, por lo menos tendríamos que ser capaces de equiparar el gasto que hacemos en extinción por una inversión positiva de generar un paisaje y recuperar un paisaje mosaico que nos ayude a tener un territorio resistente al fuego. Ahora mismo tenemos grandes partes de las islas que reúnen dos situaciones: una gran extensión de territorio forestal continuo y una gran densidad de combustible vegetal. Y estas dos cosas acompañadas por una línea de interfaz urbano-forestal que año tras año incrementamos, es decir, vivimos dentro del combustible, especialmente en algunas zonas como Ibiza o en algunas áreas forestales de las otras islas, pues esto provoca que los intensos, con esa continuidad forestal, sean cada vez más extensos, con esa densidad de la cubierta vegetal sean cada vez más intensos y con esas zonas de interfase forestal sean cada vez más peligrosos. Y eso es lo que hay que revertir con una actuación decidida en recuperar ese paisaje mosaico que dé la oportunidad a los servicios de extinción de trabajar cuando se va a producir sí o sí, antes o después, porque lo probable termina por suceder este tipo de perturbacions tan severes.
Som en conversa amb Lluís Barbiela, heu sintonitzat IBETA Ràdio, això és el dia, i Lluís Barbiela és vicedegà del Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals de les Balears, i parlant precisament d'aquesta onada d'incendis que està patint l'estat espanyol i també relacionant-los precisament en ca nostra a les Illes Balears. Lluís, en els mitjans de comunicació sovint es parla sobretot de la prevenció d'aquests incendis que s'ha de dur a terme durant l'hivern. Això què significa? Quina és aquesta prevenció? Ara parlàveu de paisatges mosaic, no sé si passa per en hivern fer més nets els boscos, crear com a més franges on no hi hagi vegetació, perquè l'altre dia parlàvem precisament amb una enginyera de boscos que mos deia que després del pas de Juliet per els boscos de Lluc, encara hi havia molta branca, molt d'arbre tomat, que això, només que hi hagi una miqueta de foc, allò, aquesta biomassa, és combustible per aquests incendis. Aquesta prevenció passaria per durant l'hivern fer una feina proactiva? Y si era así, ¿por qué no lo fem?
Bueno, tenemos en las últimas décadas un déficit absoluto de gestión de nuestro medio rural. De un lado, se van abandonando zonas de cultivo marginal. En el incendio de Andratx de 2013, más del 35% de la superficie que se quemó en ese momento eran bancales abandonados. Esto significa que ese incendio 30 años antes simplemente hubiese sido imposible. Tenemos que ser conscientes de que necesitamos recuperar nuestro tejido rural, nuestra capacidad de generar espacios activos, espacios vivos, en recuperar una bioeconomía que hemos perdido. Y esto exige una cultura del riesgo de un lado y un compromiso social del otro. Me han encantado los comentarios previos a esta intervención relativos a la necesidad de tomarnos muy, muy en serio el consumo del producto local. Cuando hablas de actividad, de paisaje mosaico, cada hectárea de olivar en Tramuntana ahora mismo es un tesoro de prevención frente al riesgo de incendios forestales. No solo preserva cultura, no solo preserva economía rural, no solo preserva paisajes, sino que además son actuaciones generan esa discontinuidad imprescindible para, si en caso de perturbación, ser capaces de intervenir con nuestros medios de extinción. Tenemos que dar, es importante mejorar esos medios de extinción, pero hay que ser muy, muy conscientes de que la extinción es una simple respuesta al problema. Lo que necesitamos es la solución, y la solución al problema es la prevención. Ahí Exacte. Es donde estamos comprometidos, no?
Parlant de prevenció, senyor Verdiela, si li sembla, i per acabar, ja que aquests dies mos afrontam aquesta quarta ja onada de calor, l'actuació és determinant, l'actuació de la població respecte als incendis, què podem fer, què no hem de fer? Crec que és interessant que puguem repassar aquestes pautes.
Yo creo que lo primero es que la sociedad balear, la sociedad mallorquina, ibicenca, menorquina, tiene que ser consciente que vamos a convivir con el riesgo de incendios. Es decir, el año que viene volverá a haber incendios y al año siguiente también. Lo que no tenemos es por qué convivir con un incremento cada año de nuestra vulnerabilidad. Y cada uno tiene que ser consciente de que es responsable de su seguridad. Por lo tanto, es inaceptable que cuando compras un chalet en mitad de la sierra no te des cuenta que no solo estás comprando tu residencia, sino que estás también adquiriendo el peligro que lleva a vivir en mitad de un terreno forestal, y te toca a ti resolver ese riesgo por la seguridad de tu familia, por tu seguridad. Por lo tanto, lo primero es esa conciencia del riesgo, esa cultura del riesgo, que, por ejemplo, a nadie en Japón se le ocurre construir un edificio de 10 alturas sin tener una sólida cimentación antisísmica, porque llevan años trabajando en su cultura del riesgo frente a los seísmos, frente a los terremotos. Es extraño todavía que en estas zonas mediterráneas, donde sabemos que el fuego antes o después va a llegar, que tengamos cientos de chalés donde las ramas de los pinos entran por la ventana y cuando la abres te dan en la cara. Eso tiene que cambiar. Tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer un trabajo muy importante de prevención de nuestros núcleos rurales, de nuestras urbanizaciones y de nuestras viviendas aisladas, ¿no?
Tota i cada petita actuació compta, cada una d'elles és important respecte a la prevenció d'incendis, més aquests dies, no?, en què les temperatures són tan altes. Agraïm a Luis Verbiela, vicedegà del Col·legi Oficial d'Enginyers de Boscos de les Illes Balears, que hagi estat amb nosaltres just avui. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Un placer, y sobre todo pues nuestro soporte, nuestro apoyo, nuestra admiración a toda esta gente que en la península y aquí pues trabajan día a día contra el fuego.
Moltíssimes gràcies, senyor Verbiela. Fem una petita pausa per publicitat i tot d'una vos parlam d'una cosa molt curiosa, perquè sembla que no arriba, o quan un és jove no té tendència a pensar en la jubilació. Però si penseu o si planificeu la vostra jubilació, probablement sereu conscient d'algunes pautes que ja podeu començar a fer i que vos estalviaran moltíssims de problemes en un futur. Vos ho explicam, tot d'una. Aquí no he nascut, aquí a ciutat, i no he oblidat que jo vaig néixer en esquiar.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és humor.
Ara. para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 11,50 euros kilo y los bastones de cacao bandeja de 5 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Josep, com Hola. Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé, jo.
Sí,
psicològic.
Però
quan hi ha vacances?
Com quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Ho comentàvem abans dels anuncis, la jubilació és un tema molt important i moltes persones ho pensen de forma recurrent, però realment, i aquí va la pregunta, es planifica bé la jubilació? Els experts assenyalen que retardar aquesta planificació és un dels principals errors que es cometen, ja que començar amb temps permet viure amb més tranquil·litat en el futur.
A més, la jubilació no només implica deixar de fer feina, sinó també un canvi d'estil de vida, de rutines i de necessitats. Han de tenir en compte factors com l'estalvi, les despeses futures i també els objectius personals.
Avui ens explicaran ben quins són els errors més habituals que es cometen i, sobretot, què hem d'evitar si volen tenir una jubilació tranquil·la. Toni Alcobé és economista i ja és aquí als nostres estudis. Toni, bon dia.
Bon dia.
Ja hauríem de començar a anar a planificar la nostra jubilació, per exemple, la generació que tens aquí a taula, tots dos som del 79, 47 anys.
Són generació X.
Si tot va bé, mos queden uns 20, un poc en manco, per jubilar-nos.
No, 20.
20 justos.
Crec que sí, perquè sí, nosaltres ja mos toca 67 jubilar-nos.
Val, idò, 20
justos. 20 redons.
20 redons. Tenim temps de planificar-la, vull pensar, no? Si mos queden 20, sí. I no ho hem fet fins ara, que vull pensar que tu tampoc has pensat a la teva jubilació, o tu ja tens un... Massa informació personal en directe.
No. Jo és que fa anys que tinc un pla de pensions.
Ah, val. Idò, ja...
Clar, no, és que ara m'has ficat dins aquest plural majestàtic, cosa que agraeixo.
Molt bé, o sigui, però... que tu ja has planificat la teva jubilació.
Planificada, tant que tinc un pla de pensions. Ja està.
Perfecte.
Això està tot a la planificació.
Seria un bon començament, tenir un pla de pensions, per exemple.
Sí, sempre lo és. I jo sempre lo digo. Yo, por ejemplo, para dar un poco de ejemplo a mi propia hija, ya le abrí una cuenta con su abuela y le dimos un cierto dinero, 1.000 euros cada uno, y le dijimos, ahora esta cuenta es una cuarta parte, solo vas a ahorrar e invertir en esta cuenta, nosotros te ayudaremos en los primeros años, te pondremos, si tú pones una cantidad, nosotros te la doblamos, pero vas a invertir en bolsa o en cualquier otra cosa. Y me da gracia porque, claro, lo que invierte mi hija es en compañías de ropa conocidas, etcétera, que es lo que
ella conoce. Mara Mabel, que es una fía de un economista, ¿eh?
Pero mi hija ya me viene y me dice, oye, he ganado 10 euros. Entonces ya tiene cultura
financiera. Però això és tenir cultura financera, que molts...
Que és el que nos falta.
Falta cultura financera.
I sempre lo digo, yo ahora miraba cuál ha sido la tasa de retorno de la bolsa recientemente, y es alrededor de un 10%, entre dividendos y aumentos a largo plazo. Hay años que bajará, hay años que subirá más. Por ejemplo, si hubieran invertido en un fondo de inversiones de renta variable los últimos 3 años, hubiera tenido una rentabilidad media del 25%. O sea, eso es una cantidad exorbitante. Pero claro, estamos hablando de mi hija de 21 años, o sea, que acaba de cumplir 21 años. Si yo ya le incito, sé que si ella va ahorrando, aunque ahorre 700, 800, 1.000 euros al año...
Ya es un comienzo.
Que es una cantidad y que nosotros cuando cogemos y le damos sí a alguna de esas pequeños pagos que hacemos, suscripciones que vamos haciendo a tiendas de compras o televisiones, etcétera, pues es una cantidad que prácticamente es similar, pues ya sabes que la media de un PER en bolsa, que es lo si cogiéramos los beneficios que da cada año la empresa y dijéramos a ver cuántos años tardaré en cubrir lo que me compro, suele estar siempre históricamente en torno al 15 años. O sea, quiere decir, da un 6,6% mínimo de promedio anual.
Toni, entonces... per als qui no sepin de finances tant com tu, perquè, clar, ara estàs parlant d'inversions, que això ja és un nivell un poc superior. Com se comença a planificar una jubilació? Anem per parts, des de la part més bàsica.
Lo primero que tenemos que hacer es depende de las circunstancias personales. Hay parejas que no tienen hijos, hay personas que no tienen hijos, y si tienen una vivienda, pues siempre pueden hacer una hipoteca inversa, que es simplemente venderle, igual que hay hipotecas que uno paga cada año, hay hipotecas que uno da al banco, y ellos te pagan cada año una cantidad que puede complementar tu pensión. Si no es así, si quieres dar un legado a tus hijos, pues lo que tienes que hacer es buscar inversiones, ¿no? Cada momento en la vida depende de la cantidad que tú puedas ahorrar y de las circunstancias que hay. Hay momentos que la vivienda ha estado muy barata. Hoy en día sabemos que invertir en inmobiliarias es muy arriesgado porque los precios son muy, muy altos. También sabemos que somos la generación más numerosa. Después vendrá una generación menos numerosa y a lo mejor dentro de 20 años le dejamos una vivienda a nuestros hijos que no vale lo que vale ahora porque habrá mucho menos demandas. En Mallorca es especial, pero en términos generales ya sabemos que la pirámide poblacional nos dice que la media de una persona que va a vivir son 80 años, 81, 82, esto va subiendo, y sabemos que esa pirámide, que es más numerosa, que ahora está entre los 55 y 60 y tantos años, pues cuando vaya desapareciendo, pues habrá muchas más viviendas de las que hay ahora. Si estamos hablando de una inversión a más de 20 años, pues a lo mejor hoy por hoy a lo mejor la vivienda no es la mejor. Diferente es si una persona está pagando un alquiler muy caro y hace el cálculo de lo que está pagando y lo que pagaría en una hipoteca y dice, bueno, al menos en la hipoteca me estoy quedando un dinero que ahorro y que en el futuro podré hacer. Entonces, eso es cultura financiera, es hacer números, empezando con esas pequeñas inversiones de bolsa que yo decía en el caso de mi hija.
Y sí, que però jo... la bolsa, Toni, no és per tothom. Jo ho he mirat de vegades i me fa una porada. Sí. Perquè jo vaig anar al banc perquè tenia un raconet, res, tampoc és que fos una fortuna, i clar, si jo volia que m'ho donassin risc zero, el que te donen per aquells doblers, jo vaig cobrar, crec que eren 45 euros, 6 mesos després. Per la meva gran inversió vaig dir, els doblers no s'han preuat com el nivell de vida, no. Perquè el que ara valen 1.000 euros, d'aquí un any... aquests 1.000 euros valen a lo millor 800, que això és lo terrible de tenir liquiditat, que sí. Va perdent força a mesura que passes temps.
Exactamente. Si tú tienes 10.000 euros en el banco, hoy se acaba de publicar el índice de precios, de la inflación, del 3,5. Eso querría decir que si tienes 10.000 euros en el banco un año, perderás 350 euros sí o sí, porque es lo que vale de menos ese dinero cada año. La inflación te está comiendo, es un lo que dicen un impuesto voraz silencioso que te va comiendo los bolsillos y con ese dinero puedes comprar menos cosas cada año. Tener ese dinero muerto es malo. Invertir es arriesgar. Cuanto más alta sea la ganancia, más riesgo implícito hay, porque la gente no invertiría. Pero cuando uno ve, por ejemplo, una noticia de hoy, que un banco dedica 2.000 millones de euros, que los puede dedicar a invertir en lo que quiera, en vivienda, etcétera, y dice, no, no, el mejor negocio que puedo hacer hoy en día es comprar mis propias acciones, porque sé cómo es mi negocio y sé que es la mejor inversión. Si tú ves que un banco hace esto, dices, ostras, debe ser buena inversión. Si ellos deciden autocomprarse sus propias acciones, es que consideran que están poco valoradas por el mercado. Entonces, siempre hay pequeñas pistas de estas y siempre uno tiene que pensar a muy largo plazo, ¿no? Claro. No pienses.
No.
Y lo bueno de las acciones es que cuando ves que una compañía no va bien y dices esto no va bien, siempre la puedes vender y colocar en otro sitio. Tendrás que pagar un poco de impuestos, porque allá siempre que nos movemos el dinero, siempre está Hacienda por
claro,
el medio.
Pero como explicaba en Xisco, ¿no?, el tema de la inversió, has de tenir un perfil en concret, has de sí. poder arriscar, no tothom pot arriscar, i l'altra alternativa és una opció molt més segura, que seria el pla de pensions.
Sí.
Quin pla de pensions hem de triar? Qui mos pot assessorar? Quina és l'edat perfecta per començar a fer-se un pla de pensions? La quantitat a l'hora d'invertir mensualment? Explica'ns.
Esta és otra cosa que no tenemos. No tenemos cultura financiera tampoco para ir y... Pagaremos a un abogado, pagaremos uh-huh. a cualquier
persona. Pero no un asesor. Y nos estalviamos de dos veces, es verdad. No. Sí.
A un economista no tenemos acción. Y lo mismo que cuando vamos a comprar un coche, vamos a varios concesionarios Exacto. y vamos preguntando a la gente, no lo hacemos cuando ahorramos, ¿no? Convendría ir, siempre hay pequeñas, todos los bancos tienen lo que llaman banca privada, banca para inversiones, deberíamos ir a visitar a varios, a ver qué nos dicen, y deberíamos preguntar a la gente, oye, ¿qué tal? Y ver si esa persona que nos está ahí vendiendo un producto, pues es una persona que tiene sentido común y es razonable, y de nuevo preguntar a otros. Cuando hacemos inversiones de estas gordas, que es una casa, un inmueble, un electrodoméstico, pues solemos movernos y preguntar. Y lo deberíamos hacer también a nivel financiero. Y cuando ya son cantidades más importantes, pues quizás deberíamos buscar a un economista, a alguien que sea de confianza, que nos pueda...
Però un pla de pensions és una bona idea, ho dic perquè dins el mercat
sí,
hi ha com
diferents
opcions i diferents opinions.
Porque se abusa un poco por parte de las entidades financieras en el sentido de que yo me puedo dedicar a invertir por mi cuenta o puedo buscar un especialista. El especialista le sacará más rentabilidad, pero me va a cobrar. Y ese me va a cobrar, me va a restar sobre este exceso. Y la verdad es que han sido caros. Los planes de pensiones en España, la administración, ha sido muy cara. Y la gente no suele mirar la renta pequeña. Y hay diferencias bastante importantes en función de la entidad financiera. Hay entidades financieras que realmente cobran un porcentaje pequeño de administración y hay quienes se aprovechan y cobran un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, tenemos que mirar la rentabilidad neta después de haber observado, tenido en cuenta ese gasto de administración. Lo mismo nos pasa ahora. Si queremos invertir en inmuebles, se puede invertir en inmuebles sin gastarse. Uno puede comprar una compañía, acciones de una compañía que invierte en inmuebles, ¿no? Es una forma de decir, oye, así no me equivoco tanto, porque estos van en muchas ciudades y en muchos barrios y de alguna forma estoy distribuyendo mi riesgo y además, si veo que va mal, me puedo salir muy rápidamente en vez de comprar una casa y que después me cueste venderla y tenga que pagar muchos impuestos, etcétera. Pues esto es igual con los fondos de inversiones. Cuidado, hay que leer la letra pequeña y hay que asesorarse y que decirle, ay, tú tienes de este banco y que te cobran y que te rinde, etcétera. Esto es aconsejable también.
Hem d'anar alerta. Per tant, assessorar-se seria resum.
Uh-huh.
I 20 anys, quan deia na Marta, que jo l'he vista preocupada, na Marta Garau encara té temps d'assolir allò que se diu la llibertat financera a partir de 65-67 per poder anar de creuer, que és el que ella voldria,
sí.
anar a Grècia, a veure obres d'art i fer voltes per Europa i Hispanoamèrica.
Pensad que lo que yo decía, por ejemplo, en bolsa un 8%, que es una media histórica larga, 7-8%, pues prácticamente cada 11 o 12 años estar doblando el dinero, ¿no? Y eso es una cantidad que es, bueno, en 20 años prácticamente tendrás con interés compuesto, pues cuadriplicarías lo que estás invirtiendo ahora, ¿no? Y eso sí es interesante, ¿no? Y tener en cuenta que cuando uno es mayor piensa en esos 60 y tantos años que uno se jubila y que eso uno tiene salud, va de cruceros, pero luego tiene que pensar que los últimos días dicen que el gasto hospitalario es prácticamente, se concentra en un 80% en los dos últimos años de nuestra existencia, ¿no? Y esos años pueden ser una carga familiar, que dejas un legado no muy bueno, o puede darte una calidad de vida, tener una cierta
cuestión financiera. Exacto.
Y hay que pensar en eso, y hay que ser conscientes de esa realidad.
I assessorar-se professionalment. Professionalment sempre ho deim, perquè el dubte és que tampoc costa un assessor. És mínim.
Mínim.
És mínim, exactament. És una petita inversió i després te pots estalviar molt de dubtes en un futur. Una decisió equivocada pot sortir molt cara. Això és, ho hem vist. Aquí cada setmana parlam amb l'Associació d'Usuaris Bancaris, a Sofim, per exemple, i ens explica com hi ha tantes decisions equivocades que costen molt de dubtes, per això des d'aquí sempre defensam els assessors, com és el cas de Toni Alcobé. Moltíssimes gràcies per aquesta visita.
Un plaer.
Igualment el nostre. 10:43, uns consells. Els dijous ha arribat ja als nostres estudis el veterinari i col·laborador d'aquest programa, Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris. Amb ell parlarem tot d'una, de salut animal.
Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Amb Marta Grau.
Deu i 47 minuts. Continuem aquí a IB3 Ràdio. Això és El Dia. Mireu, just abans parlàvem de jubilació, ara parlam d'un altre moment important de la vida de les persones, perquè és veritat que hi ha moments que canvien completament la dinàmica d'una casa, el naixement d'un fill, l'arribada d'una nova parella, l'adopció d'un altre animal. Per nosaltres solen ser motiu d'alegria, però per un cap, per un moix, representen un canvi important, sobretot de rutines, dolors, d'espais, de tensions.
I per això aquesta setmana volem parlar de com es pot facilitar aquesta adaptació als nostres animalons de companyia perquè la convivència sigui positiva des del primer dia, evitant errors molt habituals i entenent què ens està comunicant l'animal en cada fase d'aquest procés. Saludam un dijous més en el nostre manescal de confiança, Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, un home conegudíssim arreu del globus com a Catman. Avui demano, Ruiz, quan arriba un nou membre a ca nostra, què és el que realment canvia des del punt de vista d'un ca o d'un moix?
I canvia tot, tot, absolutament tot. I, de fet, ell, pobret meu, no entén res del que està passant, perquè canvia el joc, canvia els olors que deien a Marta, canvia la gent que estava envoltant-nos, o sigui que canvia tot, 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 tot. I ja t'he dit, ells en principi no entenen massa bé què és el que està passant.
Clar, perquè molta de gent espera que el seu animal accepti aquest canvi com a de manera immediata, no? Com a paciència infosa. Per què aquesta expectativa no sol ajustar-se a la realitat animalera de la nostra?
I no se sol ajustar perquè hem de deixar temps que els animals s'habituïn a aquells canvis, no? que ha passat, i cadascú, igual que les persones, cada animal té el seu temps i hem de donar temps a que els canvis s'implementin a poc, i una de les coses que no podem fer és intentar forçar l'animal justament a que mos estimi o a que vulgui fer el que nosaltres volem, perquè això provocarà segurament estrès i en el final problemes d'adaptació.
Clar, no volen problemes d'adaptació, per tant, si a casa nostra ha d'arribar un nadó, per exemple, anem en aquest primer supòsit, com es pot preparar un animal abans que no arribi la criatura a casa?
Clar, quan arriba un nadó, normalment ja l'animal veurà que hi ha canvis, perquè normalment feim canvis també a casa nostra, no? Has de muntar la cunita o el que sigui,
sí.
I tot això el veurà. Jo el que faria també seria reforçar, si vols, les ordres bàsiques de sí, no, per quan arribi que això estigui ben marcat, intentar també... Bueno, pues que estiguin nosaltres, si estan muntant, que sé, una prestatgeria o el que sigui, pel nadó, i bé, i que tot es faci sempre des d'un punt de vista positiu, no? Que no sap per què ha dit això de reforçar les ordres bàsiques, però que no sigui d'una manera agressiva, no? L'arribada d'un nadó per nosaltres, bueno, per nosaltres jo no entenc, no? Però supos que és una cosa també estressant, bueno, pues que aquest estrès quedi una mica amb nosaltres i no traspassar els ànimes.
Setatsatius, però una mica allò que diuen els americans, de tough love, no?
Yeah.
A modo, és a dir, amorosament, però clar, que es caos mos entengui, curar canvis que no van amb ell, perquè de vegades tot no passa per la seva òrbita, i deixar-los una mica agombolats. He sentit a parlar que hi ha gent que, quan es nin a l'hospital, du una manteta, qualque cosa que faci l'odor del nin, i ja la deixa a casa perquè aquest aroma no li sigui estrany quan arribi aquest nouvingut.
Podria ser una opció, però hem de fer els canvis a poc, no? I quan arribis a l'oca nostra, bueno, doncs els hem de presentar i deixar en escaca o els mous que faci el que vulgui. Vull dir, no hem de
presentar aquesta escena de Mishu.
Sí, sí.
Aquest és en Bernat.
I és una escena molt potent, eh? Jo puc parlar de la meva experiència personal quan vaig presentar a la meva filla a la moixa que tenia en aquell moment i vaig fer aquest procés que deia en Xisco Nadal de dur un trosset de roba, un pijamat ja utilitzat a casa perquè el manco tingués, no?, coneixement d'aquesta olor en concret que havia vengut per quedar-se, o sigui que no és cap tonteria. I de fet ho vaig fer recomanada,
sí, sí, sí,
per un veterinari.
Sí, 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 està perfecte. Sí.
I de presentació, quan diu en Xisco, com explicava, no?, com dius Mishu, aquest és en Miquel. Per exemple, com s'ha de fer?
S'ha de fer, s'ha de fer a poc a poc i sobretot deixar els animals, si vols, el seu espai.
Vull però dir, si s'acosta no massa, força... per exemple, no? I ja ni
bueno, per això que han reforçat les ordres bàsiques, no? Uh-huh. Si s'acosta massa o fa algo que no ens agrada, pues, evidentment, com que això ja està fet abans, ja ho tenim, ja en tenim guanyat aquesta part. I si no, pues això, no forçar, no? Perquè de vegades és com, Mixo, que això és en Miquel, que això és en Miquel. No, això no. O sigui, deixem... En Mixo que
aprengui... Perquè en Mixo igual no li agrada, al principi, a Miquel.
No,
en Mixo no. Se pot sentir el rei destronado.
I pot ser no.
Sí, eh?
I pot ser no.
Creus que li hauries de llegir en veu alta la novel·la de Delibes? Perquè es moix també s'adapti en aquest nou canvi. Trobes que mentre estàs embarassada i et eres balancí intentant que no se te posin els turmells com a botes, has d'anar fent lectures en es moix perquè ell on es cap, perquè vagin entenent una mica...
Tu te'n rius, però ho passen molt malament.
Que hi ha canvis.
Ho passen malament.
Ho passen
o no?
Malament, sí.
I a més, és que hi ha casos molt durs de gent que diu fins i tot abandonament animal per mort de que ve un nadó. I no per una qüestió d'al·lèrgia, sinó per una qüestió de comoditat. I tu ho saps ben bé.
Sí, sí, sí.
Clar, això, havíem parlat molt de gelosia, Manu. Som amb en Manu Catman, no som en Escal de Confiança. Avui parlant precisament d'introduir nous elements a la llar, quan tenim animals, ja siguin fills, ja siguin parelles, o ja sigui que venguin padrins a conviure amb nosaltres que mai havien estat amb aquest mojo, amb aquest ca. Sovint se parla de gelosia. No sé si a tu t'agrada aquest concepte de gelosia no, perquè... aplicat a un animal, és com si el féssim una mica, el féssim persona.
Sí, humanitzar-lo.
Jo
crec
no
que el sentiment de gelosia és un sentiment humà, no? I no crec que un animal puguin dir que té gelosia. Sí que, clar, canvien coses i l'animal se pot estressar o pot estar... incòmode o el que sigui, i això pot provocar un comportament, pot ser diferent, però no per gelosia. No, no, a mi no m'agrada emplear aquest terme i crec que no l'hauríem d'emplear perquè això és dels humans, i fins i tot no hauria de ser dels humans tampoc, però això és un altre meló que no és el moment de xerrar això.
Ho dic perquè si un dia vols compartir secció amb Susana Iborra, mos avises i te convidam amb ell, ho dic perquè ara estava aquí fent un crossover meravellós. Manu Catman, ara que parlant de gelosia, parlant de parelles, com hem d'introduir una nova parella dins la nostra llar i que comenci a conviure
si
amb els
nostres animals.
Si no li
agrada en esmoix, ja t'he dit jo que no te convé.
Això és
parella.
Important. I si és que hi ha lladre...
Jo crec
que aquí hem de tenir en compte això. No, això és una broma. No,
és a dir,
que justament
una
no...
cosa, què estan fent? Ràdio a la ràdio pública de les Illes Balears o és una reunió de trabuquedets que van aportant elements en aquest debat? Ho dic perquè si es cata lladre o es moix no li agrades ja descartar una parella...
Algo passa,
Però alguna cosa passa.
Algo passa. Trabucades les deixem fora. El que hem d'intentar, sobretot, és no... O sigui, justament, no hem d'intentar justament que el cas se faci superamic de la nova parella, perquè no, això s'ha de fer a poc a poc. Si s'ha de fer, potser la parella no li agraden els animals. Bueno, pues, escolta, a poc a poc, i si marxa, i si no, pues, ja ho veurem.
Clar, però...
No he dit res més, que però... ja està... En Xisca està rient, però no...
T'has trobat a consulta parelles que s'hagin separat per mort d'esca?
Sí.
No me diguis.
O d'esmoix.
Sí, d'esmoix.
O de ciguana.
Sí, era una parella. Sí, era una parella.
Però què? Van dir primer el moix?
El moix es pixava cada dia en el casco de la moto d'ell. I, bueno, va arribar... Sí, horrible. Perquè tu t'imagines, te poses això i saps el que fa i tot.
I no el deixava a la part de dalt.
I ella li va dir en un punt, li va dir, escolta, els moixos estaven abans, me sap greu, però... Sí.
Ho va tenir clar? Li va tremolar el pols? Home...
Sí.
Però que curiós, un moment, analitzant aquesta situació en concret, per què ho feia, creus? Perquè ho identificava com un element alié, protegir el seu terreny...
Sí, perquè els moixos són superterritorials i és per això que són més complicats que els cans. Claro. Els cans normalment són més amigables,
opció,
si vols, en aquest
una opció, en aquest no sé, més pràctica, que és deixar el casc a un lloc on el moix no tingués accés? No varen trobar aquesta opció?
De tot això varen parlar, però això provocava entre ells, entre la parella, provocava una situació molt, molt, molt complicada i jo crec que no la van poder superar. No era una qüestió només dels moixos, vull dir que...
Hi ha més coses,
però, que jo aquí no m'explicaré, que jo no som especialista en parelles, només faltaria, però bueno, sí. Estàvem obrint aquí melons
clar,
no aturam,
enduit un infant, enduit sa parella, com ho gestionam si duim un altre que? Perquè també passen ses persones. Hi ha gent en sa que tens una connexió immediata, però hi ha gent que per un tema de pell no hi ha manera de que connectis. Què fas quan dos moixos, per exemple, o dos cans, on cai un moix, no s'adapten a com viure plegats?
Clar, són situacions diferents. Jo crec que si són dos cans, el que hem de mirar és que s'edat sigui més o manco igual, que el nivell d'activitat també, que estiguin bé de salut tots dos, perquè potser un pot córrer i l'altre no. Vull dir, tot això sí que l'hauríem de mirar.
Per tant, mai tenir un ca major amb un cadell.
No, jo no dic això, no, jo no dic això, se pot fer, però que ho han de tenir en compte, que cadascú tindrà les seves necessitats i que ens han d'adaptar a nosaltres, no, en aquell moment per cobrir les necessitats del major i per cobrir les necessitats del cadell o del petit.
Clar, ja no vull demanar-te com has introduït nova parella amb animals. És a dir, que un amant dels moixos, que en tingui tres, s'ajunti amb un amant dels cans que en tingui dos i decideixin compartir sostre. Clar, allò deu ser, entre adaptacions, potser se jubilen i encara no han aconseguit dormir plegats.
I potser, no t'he dit que no.
Més enllà d'una trobada d'un hotel.
Lo que passa que això se pot fer, lo que s'ha de fer de poc a poc. No, lo que no podem és arribar i ara t'he trobat l'amor de la meva vida, també ens a casa meva i amb el teu cap, amb el teu moix o el que sigui, que això sigui un caos, no? S'ha de fer poc a poc i s'han de presentar, lo que han dit, no? Com el nadó, pues exactament igual, sobretot si són moixos.
I si no...
Estimats, amb aquesta frase, perdoneu-me, des de fora, des d'aquesta barrera que m'adona no tenir animals, és a dir, la frase que acaba de dir es no som en escal, no pot ser que trobis l'amor de la teva vida i ja el fiquis dintre a teva en somoix i tal. Doncs
pues no, pues que s'ha de fer poc a poc.
Que no,
no, no.
Que necessita un temps.
Hem arribat a un món contemporani on a mi de cada vegada se me fa més difícil conviure. Tu imagina't, en el que costa enamorar-te, que t'enamoris i que ho deixis córrer.
No, perquè jo no he dit això, però t'he dit que anirem... Com...
Quedam avui per fer un cine. No, perquè es moix avui m'ho toca dia de moix.
Mira, ja que estem parlant d'amor i de parelles, me deixeu que acabi amb una cançó preciosa i, a més, amb una qüestió molt trista, perquè el músic irlandès Glenn Hansard, que conegut per protagonitzar i escriure la música de la pel·lícula Once, que segur recordareu, va guanyar l'Oscar la millor cançó original el 2008, és aquesta, que és Falling Slowly, ha mort als 56 anys en un accident de moto, segons s'han informat format mitjans irlandesos, era cantant del grup de Frames i tenia 56 anys.
Hansard ja havia aparegut a pel·lícules com The Commitments d'Alan Parker i a Once el músic va actuar a les ordres del seu antic company de banda, John Carney, que va crear la pel·lícula al voltant de les experiències compartides quan eren a la banda de música. A Once també apareix na Merketa Irlova, coautora també amb Hansard d'aquest Falling Slowly.